està calmada, s'avanta, va a poc a poc.
I amb aquest punt arribam a les 10:04. Fins aquí el repàs de l'actualitat informativa del dia. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Estimats Reis d'Orient, com que enguany crec que m'he portat bastant bé, m'agradaria demanar-vos que hi hagi pau i justícia al món, que els que no tenen treball trobin una feina i que tinguem més cura del nostre planeta. I, en resum, que tot el món estigui molt bé. Però, ja que hi som, també m'agradaria que m'aduguéssiu aquell lloc de l'ull d'animals i una tablet de 7 pulgades amb sistema operatiu Android. M'agradaria que poguéssiu fer realitat tot el que vos demana en aquesta carta. Moltíssimes gràcies.
Però Balears, som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Cati Nicolau, en Carles Albarracín, també tenim en Nahuel a Eivissa, avui asseguda en nosaltres, en Irene Font, en el comandament tècnics, en Miquel Àngel Fiol, i de tots junts vos donem la benvinguda en aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Anem amb una mica de retard, culpa dels esports, que ens van llevar la nostra hora des dissabte passat, els companys nostres d'aquí d'IB3, d'Esports 3, just abans de Reis, que era quan volíem fer aquest programa. Un programa dedicat a seguir aprofundint una miqueta més en la figura d'aquest Jesús recent nat i la seva història. Part suposadament històrica, part llegendari, part increïble, i també part plena d'enigmes i, com no, de misteris. De fet, en si mateix ho és, un misteri, això de la nativitat. I no només la nativitat de Jesús, sinó de moltes nativitats semblants. S'ha de tota aquella llarga llista de déus, de messies i semblants que tenen assignat el seu naixement el mateix dia, en segles i quilòmetres de diferència, però més o menys el mateix dia. A més, coincideix amb una data que no deixa de ser curiosa, el solstici de Sivan. I no és casualitat, perquè això mos ve de molt enrere. I han rebut comentaris, els esperàvem, de l'evangeli apòcrif de Jesús, i per qui no ho va escoltar bé, podria aquesta persona pensar que són sacrílegs. I doncs no, a la nostra web el podeu tornar a escoltar, però podem garantir que no ho som, sacrílegs. No pretenem ofendre cap creença, ni catòlica ni de cap altre tipus. Aquí el que feim, el que miram de fer, és exposar dades que són alienes a nosaltres, poden o no agradar. Però normalment nosaltres no ens inclinem ni cap a una ni cap a l'altra part, no? De fet, avui volem parlar també de què era el que va passar amb això que es celebra, que es va celebrar dia 6 de gener, l'origen dels Reis, no? Encara que fora, que estem fora d'horari protegit, tractarem de no dir segons què ni com, supos que ho enteneu, però aquells tres, segons el llibre d'en Ratzinger, quan era papa, ja el van citar, i En Ratzinger diu a la pàgina 53 del llibre La infància de Jesús:
basándonos en todo lo que se ha dicho, podemos hacernos una cierta idea de cuáles eran las convicciones y conocimientos que llevaron a estos hombres a encaminarse hacia el recién nacido rey de los judíos. Podemos decir, con razón, que representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como la autosuperación de la ciencia con vistas a él. Están, en cierto modo, siguiendo a Abraham, que se supone en marcha ante la llamada de Dios. De una manera diferente, están siguiendo a Sócrates y a su preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión oficial. En este sentido, estos hombres son predecesores, percursores de los buscadores de la verdad, propios de todos los tiempos.
Sense entrar a valorar-ho massa, per motius infantils, ja ho he dit, que tots que aprenem, tenim que el propi Ratzinger s'ho qüestiona. Al igual, això es va fer més conegut, que deia allò del mul i de la somera, o també del bou, no?, dins l'estable, que no era així. De fet, el papa Benet XVI va una mica més lluny quan diu en el mateix llibre que...
Y de esta manera los hombres sabios de Oriente se han convertido en reyes y con ellos han entrado en la gruta los camellos y dromedarios.
I això, allò, em va fer una mica de ràbia, perquè tota la infantesa anant atracant des de que fèiem el betlem de Montsarca, aquella típica caixa mallorquina, i fèiem el betlem, aquella representació nadalenca, amb el xuro, el paper de plata fent de riu, la farina, que feia com a neu, no n'hi havia de neu, però tant se fa. I des d'en fora, just fet el naixement, anàvem atracant els camells amb el rei a sobre i els pajes a davor que feien com si aguantessin els camells i anaven avançant passeta a passeta, no?, dia a dia, per fer-los arribar a l'estable dia 5 de gener, i resulta que no hi va haver ni camells ni dromedaris, però si venien d'Orient, com hi anaren? Millor dit, d'on anaren?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Això ho dic perquè, a veure, com va veient que va dubtar del que varen dir fa 15 dies, això de que els reis poguessin haver anat des d'Andalusia, en lloc d'Orient, des d'Andalusia, Espanya, és molt sorprenent. Cati, podria llegir això d'aquí, això que està subratllat a la plana 53.
La promesa contenida d'estos textos extiende la proveniencia de estos hombres hasta el extremo occidente. Tarsis, Tartessos, en España. Pero la tradición ha desarrollado ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos, interpretándolos como reyes de los tres continentes entonces conocidos, África, Asia y Europa. El rey de color aparece siempre. En el reino de Jesucristo no hay distinción por la raza o el origen. En él y por él, la humanidad está unida sin perder la riqueza de la variedad. Más tarde se ha relacionado a los tres reyes con las tres edades de la vida del hombre: la juventud, la edad madura y la vejez. También está en una idea razonable que hace ver cómo las diferentes formas de la vida humana encuentran su respectivo significado y su unidad interior en la comunión con Jesús.
I això ens ho diu el pare de l'Església. Aquell que té, que tenia, no sé ara si també, tenien el seu abast el probablement major arxiu de tot el món i de tota la història, que seria l'animàtica Biblioteca Vaticana. No diré res... deixarem que ho resumesqui el propi Benet XVI de la veu de Nacati.
Queda la idea decisiva. Los sabios de Oriente son un inicio, representan a la humanidad como emprende el camino hacia Cristo, inaugurando una procesión que recorre toda la historia. No representan únicamente a las personas que han encontrado ya la vía que conduce hasta Cristo. Representan en alelo interior del espíritu humano la marcha de las religiones y de la razón humana al encuentro de Dios.
Digo en varias ocasiones que representen això i allò altre, que són un inici, un anhel, ho diu el papa Ratzinger, gran teòleg, sens dubte. Tal vegada no ho sabem interpretar. Bé, jo no he tractat d'interpretar-ho, però no crec que tampoc mos permetés fer-li una entrevista. Seria molt interessant. Borja, podries tractar bon vespre de posar-te en contacte amb ell?
Bon vespre, bé, si de cas puc deixar per un altre dia, per ventura.
No, hombre, sí, perquè ara no, ara deu dormir, ja si un cas dilluns de matí t'hi poses, crides en el Vaticà, hola, bon dia, com va?
Mm? Tot és provar.
Sí, per què no? A lo millor ho aconseguim. De qualsevol manera, jo, personalment, la figura dels reis, que no me la toqui ningú. Una altra cosa és l'altre, no? El Pare Noel, Sant Nicolàs, Santa Claus o tots aquells noms que té. Potser també estiria bé mirar lo de la figura aquesta del Pare Noel l'any que ve per Nadal, no? També altres figures semblants que també tenim a l'estat per dia 25 de desembre. Sergio, això ho podries apuntar.
Sí.
Però ara estàvem en la figura dels màgics, dels mags, dels Reis d'Orient, que li agrada dir també a molta de gent, que en aquest cas potser s'hauria de dir Reis d'Occident. Bé, no ho sé. I la festa, segons el calendari cristià, que s'escamana, encara que hi ha gent que no ho vulgui, la tradició és cristiana, el manco la més popular i estesa. Idò, el calendari ens parla d'Epifania. I què és l'Epifania? I de part de que Menorca ho empleïn per dir una colla de nins, l'Epifania és quan els reis adoren a Jesuset. No? Per a la paraula ve d'antic, ve del grec, i què significa? Idò, manifestació, aparició. I a partir d'aquí ja podríem començar a lucubrar de quina aparició o manifestació parlen, no? Ja ho veurem una mica més tard, però que tres homes savis vagin a adorar i regalar coses a un recent nat, per què li diuen l'aparició o la manifestació? Bé, se suposa que perquè era quan Jesús es manifestà al món, però ja l'adoraven els pastorets, no? I si a damunt li afegim que la figura dels mags no està clara, és, com no, un misteri.
Per cert, Gemma, ara que estan xerrant dels Reis i dels Betlems, que fa un minut s'has comentat, si t'apareix aprofitant per comentar que a Palma tenim un dels Betlems més antics del món i per suposat d'Espanya.
Sí, digueu, perquè si no ja veig que se mos passarà i és interessant això.
I de Mallorca, més concretament a Palma, conta la tradició, i així els estudis recents ho confirmen, a l'església de la Sang es conserva el Betlem més antic, diuen d'Espanya. Sobre aquest Betlem, que s'ha datat a davés l'any 1480, han de dir que darrere d'ell, que no podia ser d'una altra manera, hi ha una història llegendària molt interessant. Les cròniques de Francesc Bordoy es diuen que en 1536 un capità de nom Domingo Gangome es va perdre davant la nostra badia, la de Palma, i va quedar atrapat per la tormenta. Així va prometre a Déu que li regalaria un dels naixements que duia en el barco, aquell que el pogués orientar fins a la costa. Segueix contant aquesta història que, just va prometre això, el monestir de ja desaparegut de la Nostra Senyora dels Àngels de Jesús se va il·luminar i això li va permetre atracar a port. Segons pareix, per tant, aquest Betlem que tenim a ciutat va estar allà fins a la fatídica desamortització de Mendizábal, que va fer que es traslladés fins a l'actual església de la Seu. Sobre la descripció d'aquest Betlem, per si la gent que ens escolta no m'ha vist, és la següent, llegint textualment del diari El Mundo de dia 4 de gener del passat 2013, que diu:
La estructura es, cuanto menos, curiosa. Una enorme cueva ocupa el centro de la capilla. Encima, nueve ovejas, ellas oscurecidas, apuntan al visitante flanqueadas por dos perros y un par de pastores. Debajo, la gruta sirve como abrigo para el propio nacimiento. Para el padre Gabriel Llompart, persona que conoce molt bé qui Font de Misteris y que abans hem citat, también podría conectar con los que diseñan las monjas de clausura, formados básicamente por una cueva, y que se mantuvieron hasta el siglo XX.
Però, com deia, la cosa aquesta dels Reis d'Orient és un misteri, sí, però el que sí sé és que és una figura que jo m'agrada, que nostra té tradició i que no volem perdre. A més, està el tema de regals i tot això. De fet, ja aquí som, com s'han portat els Reis amb vosaltres, Borja. Directament?
Sí. Bé, no diré més.
Bé, jo molt bé, Gemma, no? Guai, no m'ho puc queixar. La consola que t'hem estat abans, molt xula, no?
Ho és. Cati, amb tu,
jo,
què tal?
Jo no està fantàstic, segur que m'he portat molt ben guany.
Bé, això ja ho podríem comentar. A tu, Irene, com s'han portat?
Genial.
Sí, bé?
Sí.
Contenta?
Sí.
Bé, normal. Fantàstic. En Carles avui el tenim de vacances, s'ha agafat un dies, ja mos ho contarà, supòs. En tu, Miquel Àngel, bé? Sí? Estic content, idò. A veure, com era fa uns anys? Com era temps enrere aquí aquesta cosa dels Reis, no? Idò, segons l'escrit que va fer el pare Llompart, que, com ha dit na Cati, és un home molt apreciat, a més de seguir de la seva obra per tots els membres de Font de Misteris. Idò, el pare Gabriel Llompart, historiador, a la revista de Dialectologia i Tradicions Populares del segon semestre de l'any 2007, que és un bon estudi resumit d'etnografia illenca. Idò, ens diu que a principis del segle XX, el Manco, a la pagesia de Mallorca, pareix que no hi havia reis mags. Bé, el que no hi havia era lo dels regals, eh? En pla, per tot arreu, a tots els nins i nines que s'haguessin portat bé. Però també tenim aquella poesia tan típica aquí a Mallorca, el Manco, tan coneguda d'en Emília Sureda, que deia:
els reis ja arriben, ja són aquí, ja ses corones he vist lluir, dins l'ombra negra ja s'entrepig, que valls que guinen i veus i crits.
També hi ha del llunyà segle XX on pareix que sí, que ja duien joguines i llepolies, i també el dia següent es celebrava la representació dels reis per tot arreu a les nostres illes. Encara avui en queden moltes, com per exemple l'adoració dels reis de vora la seu. Bé, sigui com sigui, el cas és que ja hem vist l'opinió del papa Benet XVI, basant-se en escrits antics, en la història, i també, per què no dir-ho, en la lògica. Però ja hi tornem a ser. Aquí ens agrada gratar una mica, perquè si es tracta de racionalitzar, podem exposar unes dades de manera bàsica, on la figura de Crist, del nostre Crist, resultaria que no seria, per dir-ho de qualque manera, original. És a dir, que abans d'ell ja hauria altres casos semblants en els de Jesús el Nazaré, a part de la quantitat de dubtes que ens han quedat, no? Borja, amplieu una mica i anem a comparar-ho amb altres personatges semblants.
Sí, efectivament, en el darrer programa varen quedar moltes incògnites pendents referents a Jesús, i en seguiran quedant, naturalment. Però sí, si vos pareix, poden donar algunes dades referents en el naixement dels Messies. La tradició mos diu que va néixer un 25 de desembre a un estable de Belém, a Judea. Sobre aquesta data hi ha molt que dir, ja que és sabut que no correspon ni d'en fora a la suposada data real del naixement. Aquest 25 de desembre, com segurament molta de l'audiència ja sap, es va fer venider, per dir-ho de qualque manera, una vegada el cristianisme va ser oficial a Roma, perquè coincidís amb la festivitat romana del Sol Invicta, que commemorava la victòria de la llum damunt la foscor i que se celebrava damunt el 25 de desembre.
És el que dèiem del solstici d'hivern. Ara hauries de fer la comparança, que sigui breu perquè si no se pot fer molt feixuc el tema, i de podria fer la comparança d'altres déus semblants que varen néixer el mateix dia.
I de per on començar aquest llistat amb Mitra, una divinitat de l'antic panteó persa, hindú, i que més que alguns romans van adoptar també. El seu culte és bastant antic, se remunta aproximadament diversos mil·lennis enrere abans de Crist, però no obstant, aquesta figura guarda algunes similituds en Jesús, tals com, per exemple, naixement dia 25 de desembre a una cova fosca, i que els primers que el van visitar van ser pastors. La seva mare era verge i era anomenada també Mare de Déu. Després d'ensenyar la terra, Mitra va ascendir en el cel. Va ser enviat per son pare perquè es complís els seus desitjos a la terra, i el seu sacrifici té com a finalitat la redenció humana. Ja per acabar, els mitraïstes creen en la comunió amb espai i esbi, amb el cel, l'infern i la resurrecció.
Bé, ho has mencionat, però si haguessin de col·locar Mitra dins el calendari, dins la línia temporal, el tindríem més o menys a l'any abans de Crist. És a dir, 4.000 anys enrere ja apareix que hi havia un déu que coincideix, que té moltes coincidències amb el nostre Jesús, en moltes d'aquestes particularitats que el caracteritzen. Vinga, un altre.
Bé, una altra d'aquestes personalitats amb grans coincidències seria el semideu Atis, de l'antiga Grècia, començat a berenar aproximadament 1200 abans de Crist. Va ser fill de Nana, una ninfa verge, i aquí hi ha diverses fonts. Unes apunten que va néixer a març i altres a desembre. Però bé, en qualsevol cas, va ser considerat com a salvador, va ser crucificat a un arbre, va ser enterrat pels sacerdots i en el tercer dia va ressuscitar. A més, els seus deixebles se'ls va batiar per la seva sang, de manera que així els seus pecats van quedar rentats.
En aquest cas, han guanyat 1.000 anys en el temps i mos tornant a trobar a una altra civilització, un déu semblant. Bé, no mos hauríem d'estendre massa. Parla d'aquest darrer ja tan conegut i passam a una altra cosa.
Sí, realment, com dius, n'hi ha molts més, però per acabar amb aquest punt, podem recordar a una de les més famoses, per aventura, personalitats, Buda. Va néixer de Maia, que en aquest cas no va ser fecundada per la paraula de Déu, sinó per un gran elefant blanc. Això sí, Buda va néixer teòricament un 25 de desembre i va rebre la visita d'uns savis amb regals. Entre altres fets destacables, va caminar damunt ses aigües, va curar malalts, també va protagonitzar una espècie de miracle de pans i peixos, va donar de menjar a més de 500 persones amb una petita bossa de pa. Una vegada mort, va ser enterrat, però va ressuscitar després de que una força sobrenatural obrís la seva tomba.
Hem parlat d'en Buda, en Siddhartha Gautama, també és anterior al bon Jesús. En aquest cas, en Buda el tindríem datat més o menys en el segle V, IV, abans de Crist. I aquestes coincidències de déus, de fet semblants per a molt de temps de diferència, és un gran misteri, és un gran enigma, crida molt l'atenció. Quina part ha de ser, no? Quina de llegenda? Realment varen ser coincidències o per altra banda se'l va fer aquestes coincidències d'una manera més forçada? Què penseu de tot això? Al marge d'aquestes molt curioses coincidències religioses, què ha sobre la suposada data real del naixement de Jesús?
Bé, en quant a la data, està certament clar que no va ser a desembre i que no va ser a l'any zero, perquè evidentment no existia.
Està clar que l'any zero no hi era, perquè per començar es va decidir després. No? Però si afirmes tan radicalment que no va ser a desembre, tal vegada ho hauríem d'explicar.
Ho intentaré explicar.
Molt bé.
Bé, per donar una data d'acord amb la història oficial, mos hauríem de remuntar a l'any menys 7, any 7 davant de Crist, perquè coincideixi amb el fet històric i demostra que és el cens ordenat per l'emperador August. En quant a dies concrets, per exemple, en Juanjo Benítez, ja saps que li tinc bastanta admiració,
sí,
xerra del 21 d'agost, que francament és una data tan vàlida com una altra. El que està clar és que el cens de l'emperador hauria de coincidir en el bon temps, ja que si no, la gent no podria viatjar adequadament per anar-se a empadronar.
De totes maneres, va triar el 21 d'agost com una data com una altra qualsevol.
Sí.
És a dir, quan sigui dia 15 o dia sí. 23.
De fet, damunt del 15 també se xerrava, se podria espolgar una mica.
Vale.
Però bé, d'altra banda tenim el famós tema dels pastors. Us vos imagineu dormint en el ras a ple hivern en temperatures de 0 graus i en les nubes també passant fred?
Bé, no.
Bé, com dius tu, de vegades, Xema, eren antics però no beneits.
Està clar.
A més, si ven no sé per què pastura, ni fa 2 mil·lenis ni tampoc ara. Bé, com a punt personal diré que ja fa un parell d'anys que jo el celeb a Nadal dues vegades. La tradicional per desembre i l'altra el mes d'agost.
Bé, jo ara millor no dir res. Perquè, a més, si comences a trascar, o deixaràs de celebrar moltes coses, o bé començaràs a celebrar-ne moltes més, com veig que fas. Però el manco, els estudiants de Salamanca, crec que era, celebren la nit de Cap d'Any un dia abans de quan toca, i això té sentit, perquè així poden fer més bauxa, més festa, no? Ara t'he agafat, tu el que vols és, vinga, va, està bé.
Un bon dia no fa mal.
No, està bé. Bé, i si anem en els evangelis apòcrifs, dels quals ja vàrem fer una mica de xerrada fa un parell de setmanes, què diu al respecte de tot això?
I dels nombrosos apòcrifs que circulen, n'hi ha un que crida especialment l'atenció, és que és conegut com Protoevangelio de Santiago i que va ser escrit en el voltant de l'any 150 de la nostra era. Mai ha estat un text oficial, però recull fets tan importants com per ser el naixement miraculós de Maria, el naixement de Jesús o el martiri d'en Zacarias, que era el pare d'en Joan Bautista. I si mos centrem en el naixement de Jesús, perquè abarcar-ho tot seria massa llarg, podem trobar moltes discrepàncies en els textos canònics. Podem fer referència en el capítol 28, on se'ls conta un succés francament impossible. Diu així:
Y encontró allí mismo una gruta e hizo entrar en ella a María, y dejando a sus hijos cerca de esta, fue en busca de una partera al país de Betlem. Y yo, José, avanzaba, y aquí que dejaba de avanzar, y lanzaba mis miradas al aire, y veía aquel aire lleno de terror, y las elevaba al cielo, y lo veía inmóvil, y los pájaros detenidos, y las bajé hacia la tierra, y vi una artesa, y obreros con las manos en ella, y los que estaban amasando no amasaban, y los que llevaban la masa a su boca no la llevaban, sino que tenían los ojos puestos en la altura, y unos carneros conducidos a pastar no marchaban, sino que permanecían quietos, y el pastor levantaba la mano para pegarles con su vara, y la mano quedaba suspensa en el vacío, y contemplaba la corriente del río, y las bocas de los cabritos se mantenían a ras de agua y sin beber, y en un instante todo volvió a su anterior movimiento y a su ordinario curso.
És impressionant. Com pot ser que fa gairebé 2.000 anys tinguessin aquesta, com ho podríem dir, imaginació? O sigui, han llegit un text on hi ha una imatge com si fos una fotografia real, no? És a dir, tot paralitzat per qüestió de moments. És desconcertant, com a mínim. És casualitat, és a dir, la coincidència en coses més actuals, o és que ara copiem les coses del passat? Bé, hi ha d'altres semblants en aquest escrit.
Sí, en el capítol següent, en el 29, en el versicle 2, també mos conta coses que són certament desconcertants.
Y llegaron al lugar en que estaba la gruta, y aquí que una nube luminosa la cubría. Y la partera exclamó: mi alma ha sido exaltada en este día, porque mis ojos han visto prodigios anunciadores de que un Salvador le ha nacido a Israel. Y la nube se retiró enseguida de la gruta, y apareció en ella una luz tan grande que nuestros ojos no podían soportarla. Y esta luz disminuyó poco a poco, hasta que el niño apareció, y tomó el pecho de su madre María. Y la partera exclamó: gran día soy para mí, porque he visto un espectáculo nuevo.
També aquest test tela, eh? Però d'acord, molt bé, ho deixem aquí. Convendria aprofundir amb aquest tema, també amb els déus solars, però això ho farem un altre moment. Ens han deixat moltíssims de déus d'aquest tipus a Sud-amèrica, Amèrica del Nord també. Ara per exemple se me'n ve en el cap aquelles creences que tenien a Califòrnia, no? O sigui, en aquelles terres abans de l'arribada dels mallorquins amb el pare Serra. Però el que volíem avui era una mica aprofundir en la figura dels mags, dels màgics, del rei d'Orient, més que res per la proximitat de la dada, perquè recordem que aquest programa ho volíem haver fet el dia 4 de gener, és a dir, dissabte passat. Però bé, d'aquesta manera ha quedat una mica també la temporal, i també, permeteu-m'ho, però ho volia fer per lo nostàlgic de la dada, no? A més, per exemple, heu sentit parlar d'un dels més famosos mapes del món, no? És aquell de l'any 1375, dels Cresques, del mallorquins Jafuda i Abraham Cresques. I d'allà, també, fa 700 anys, està representada les figures dels màgics, no? Qualque importància havien de tenir, no? I segons l'història general de les missions, escrita l'any 1863, això és un llibre que va recomanar la seva santetat en Pius IX. Jo m'agrada molt aquest llibre del segle XIX, amb els seus gravats i aquestes coses. I allà diu, referit a Jerusalem, Cati, si vols...
Al otro lado del muro y en el coro, un poco más elevado que la nave, se ve un altar dedicado a los reyes magos, en el sitio en que la tradición supone que se apearon para rendir sus homenajes al Salvador. Por debajo del altar está puesta una estrella de mármol, que corresponde, según la misma tradición, al punto del ciclo en que se detuvo la milagrosa estrella que guió a estos tres reyes, la cual está perpendicular al sitio de la iglesia subterránea, donde nació el Salvador.
És a dir, que tindríem el punt exacte, segons la tradició, d'on es van aturar els reis per poder venerar en el bon Jerusalem recent nat. Però n'hi ha més, perquè també tenim el punt exacte on es van aturar aquestes mateixes figures, el rei d'Orient, per descansar.
En la direcció de Jerusalén se encuentra un pozo profundo, a cuyo alrededor hay algunos estanques o albercas que sirven de abrevaderos. Y esta es la cisterna, cerca de la cual los reyes magos descansaron.
Això ho il·lustra aquest llibre de fa 150 anys, amb uns gravats molt, molt ben fetons. I com sempre, així s'escriu la història. I això, evidentment, és una mostra. Hi ha qui ho afirma de manera radical i altres que ho neguen. Però abans hem parlat de l'estrella, la famosa estrella de Betlem, la mateixa que va guiar en els reis d'Orient a arribar a la cova, o a l'indret on va néixer, segons estem veient, no? Ara no sé què hauria de fer, si donar la versió més moderna, la més oficial, si hem de tornar una altra vegada en els textos apòcrifs, És a dir, en aquests textos que encara que són de la mateixa època dels evangelis i són molt semblants, són escrits que no varen ser acceptats per l'església, no? I tornem al llibre d'en Ratzinger, on ens diu que els mags poden ser positius o negatius. Per tant, no hi entrarem ara. O sí, no ho sé. En qualsevol cas, haurem d'esperar fins després de la publicitat, perquè ara heu de fer la primera aturada, i tot d'una continuarem aquí, a Font de Misteris, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
A IV3 Ràdio, Font de Misteris.
Ahora es el momento de conocer Disney con halconviajes.com y Viajes Ecuador. Tenemos 4 vuelos semanales directos Palma-París con nuestra compañía Air Europa. Consulta nuestras ofertas especiales para niños menores de 12 años. Vuelos, estancias y pensión completa gratis. Si reservas antes del 29 de enero, acércate ya a tus oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador y reserva tu viaje.
A IV3 Radio, Font de Misteris.
Somos 3 reyes magos.
¿Qué?
Que somos 3 reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
Somos astrólogos. Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al niño. Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte, leche!
¡No ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera!
No, no, tenemos que verle, le traemos fuera. Regalo. Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí. Perdonen el desorden. Oigan, ¿eso de mirra qué es?
Un bálsamo muy valioso.
¿Un bálsamo? Pero bueno, ¿cómo un bálsamo? ¿Le va a morder?
¿Qué?
Es un animal peligroso, deprisa, tírenlo al retrete.
Que no.
Que sí, que es un bicho.
No, no, es un ungüento.
El bálsamo es un bicho. ¿O será que lo he soñado? Con que ustedes son astrólogos. ¿Y él qué es? ¿Qué signo es él?
Capricornio.
Capricornio. ¿Y cómo son los capricornios?
Es el hijo de Dios, el Mesías.
El rey de los judíos.
¿Por qué es Capricornio?
No, porque es él.
Oh, claro, porque si no habría muchos.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Brian.
Te adoramos, oh Brian, señor de todos nosotros. Te adoramos, Brian, y al Señor nuestro Padre. Amén.
Bé, disculpeu, aquesta llicència que ens hem permès, no?, com a petit homenatge en el Monty Python. Això era de la pel·lícula La vida de Brian, que era quan els mags, no?, arribaven a adorar en aquell Brian recent nat. Havíem de xerrar de l'estrella. Sí, però ho farà en Borja, perquè si no se mos enfadarà, perquè no sabeu com li agrada, no, com li apassiona aquest tema.
Quina gran veritat. Bé, però abans d'anar amb aquest tema, deixa'm fer qualque punt més sobre Reis.
Sí. Val, no t'estenguis massa.
Bé, en quant als Reis Mags, ja vam apuntar qualque detall fa 15 dies, i ara na Cati i tu també heu dit unes quantes coses, però resten també un bon grapat d'incògnites. Bé, per començar no està gens clar qui eren aquests personatges. En aquella època, els mags eren considerats essencialment com a astròlegs i seguidors de la religió de Ahura Mazda.
Que t'estàs referint, m'imagina, en el Zoroastre, i eren considerats seguidors d'en Zoroastre com a màgics, com a mags, en el sentit actual, és a dir, en pla sobrenatural, en pla ocultisme, no? Està bé, no? Està bé.
Sí, a més, però és un contrasentit, ja des del bon principi.
Sí.
Bé, si ens centrem en el número de reis, és a dir, 3, podem recórrer a l'historiador italià Franco Cardini, qui en el seu llibre Los Reyes Magos de 2001 mos diu lo següent.
El número de 3 magos se fija bastante rápidamente entre los padres de la iglesia, dado que se hace una relación entre el número de regalos y el número de magos. No obstante, hasta entrado el siglo V, en algunos escritos seguían hablando aún de 4 magos. El primero, que convirtió en reyes a los magos, fue Tertuliano, quien descubrió en el Antiguo Testamento, concretamente en los Salmos de David, un pasaje que aseguraba que unos reyes acudirán a ver al Mesías poco después de su nacimiento. El tratamiento de reyes era mucho más aceptable para los teólogos que el de magos, que se asociaba con nigromantes o brujos.
I si ara anem a Sant Agustí, en el segle IV, va determinar que els reis havien arribat de Belém amb dromedari per salvar una espècie d'incongruència temporal. Això també mos ho recorda en Cardini quan t'explica que, segons la tradició, l'estrella de Belém hauria pujat en el cel el mateix 25 de desembre i que els reis haurien arribat dia 6 de gener a visitar els Messies. Això deixa un marge escàs de només 13 dies per realitzar un llarg viatge des de Pèrsia, per exemple, per ubicant els reis a qualque banda. I per això Sant Agustí xerra de dromedaris, perquè aquests són més ràpids que els camells i, segons el sant, doncs els camells no haguessin pogut arribar mai a temps.
Està bé, assumir el sistema. Menos mal que no hi havia motorinos.
Menos mal. Bé, una altra qüestió interessant és què representen els mags, no trobeu? Bé, sí. Una de les teories més acceptades és que, per un costat, representen els pobles de la terra coneguts en aquell temps, és a dir, Europa, Àsia i Àfrica. I, d'altra banda, representen també un símbol, que ja has apuntat una mica abans, d'espàs estens. Per això tenim un rei vell, un de mitjana edat i un de jove. Una altra explicació que s'adona és que els tres reis representen els tres papers de Crist com a Déu, és a dir, la divinitat, el cos i l'ànima. En quant a la simbologia de regals, se sol dir que sol representa el poder polític, l'encens, el poder de la divinitat, i la mirra no és un animal, sinó la resurrecció.
Ni un bitxo, com deien els Monty Python. És molt curiós, de tota manera, això de la mirra, perquè realment ningú no sap què és, però és un símbol molt interessant. Perquè quan torna a aparèixer la mirra a la història de Jesús en el Nou Testament? I de quan van a cercar el seu cos ja mort per ungir-lo amb mirra, precisament, no? És aquell material que servia per embalsamar, per tractar d'evitar la corrupció del cos, crec que ho varen dir quan varen parlar de ses mòmies. És a dir, evitant la corrupció del cos s'evitaria la mort definitiva. I què és el que va passar? I el que ja no era, que el cadàver de Jesús ja no era, perquè havia ressuscitat d'entre els morts. És un misteri, no? La mirra pel naixement, la mirra per la resurrecció, no? Bé, i tot això venia per l'estrella, no? Perquè, carai, no, sí, ara no, sí que no avançam.
Ara sí que anem a un...
Que per comptar amb el tema de l'estrella, no t'emocionis gaire.
Bé, començaré dient que els més simplistes han argumentat que la miraculosa estrella no era sinó el planeta Venus. També el cometa Halley va ser acusat en el seu moment de ser el mític estel de Belém, però el problema és que el Halley va passar pel nostre sistema solar l'any 11. Per tant, les dates no acaben de quadrar. De fet, el Halley és la representació popular de l'estrella de Belém en els arbres de Nadal, que tenen allà dalt.
Sí, que tenen l'estela que sí. S'hi surt a darrere, sí.
Bé, per altres, la impossibilitat de que el Halley fos l'estrella de Belém només vol dir que aquest estel mític era un altre estel desconegut per la nostra astronomia. D'altra banda, hem de tenir en compte que el pas d'un cometa de semblants característiques per la nostra cúpula celeste no hauria passat desapercebut en els erudits d'aquella època. I no obstant això, no hi ha constància de res semblant a l'estrella de Belém catalogat com a cometa. Per alguns astròlegs, l'estrella de Belém podria haver estat producte d'una conjunció entre Saturn i Júpiter. La coincidència de tots dos planetes en un mateix lloc del firmament podria haver deixat l'aparença d'un sol objecte molt més brillant. Un antic almanac inscrit a una taula d'argila trobada a Babilònia i que actualment es troba en el Museu Britànic de Londres, assegura precisament que l'estrella va ser en realitat una inusual conjunció de planetes. Concretament va ser una sèrie de tres conjuncions dels planetes Júpiter i Saturn, que és un fet molt poc freqüent, ocorregut a l'any 7 abans de Crist. Júpiter i Saturn es van conjuntar tres vegades en el termini de diversos mesos a la constel·lació dels Peixos, que per cert està associada amb Israel. El gran problema d'aquesta conjunció és que només era visible durant el vespre. I durant el vespre, és evident, els viatges no se realitzaven. A més, se sap que en aquella època els camins no eren precisament gaire segurs. I se pregunta com ho feien idò els savis d'Orient per viatjar de dia sense la suposada conjunció planetària.
Perdona, Borja, però Saturn era el que representaven els babilònics, no oblidem que la taula aquesta d'argila va ser trobada allà, i Júpiter era la representació del poble dels jueus. La unió de tots dos, la conjunció es diu, en el cel, podria simbolitzar una feta diferent, més si estava pronosticada, i a més, si també li afegim, i això ho he tret del llibre del Papa Benet XVI, crec, i que a més també estava Mart, a la mateixa conjunció, i com va pronosticar en Kepler, també hi havia una supernova. Clar, tot junt, tota la vegada, va fer un lluminari molt, molt intens. Clar, si un la segueix, tal vegada arribaria a Judea, val, està bé, però un pic allà a on varen anar. I doncs, varen anar en el palau de Herodes a demanar per aquell rei, en Jesús, segons les profecies, no? I que aquell rei que hi cercaven, el rei dels jueus, no es trobava en el palau de Herodes, que segons varen anar cercant-lo. De fet, Herodes es va assabentar d'aquesta manera del naixement de Jesús i se'l va posar a cercar i la matança dels innocents que varen dir la setmana passada, l'altra, fa 15 dies. Però com se varen fer els mags per trobar-ho venint de tant en fora, si tan sols el propi rei d'allà mateix sabia on era i va enviar gent i no els varen trobar? Com és que ningú no s'ha plantejat en això? No ho sé, eh?
Si fos una conjunció planetària,
arriben en el poble, seria, però no en el punt exacte.
I també seria visible des de Betlem o des de Jerusalem.
Clar, però no perquè la tenien a sobre, se suposa, no? Jo no m'imagino l'estrella apuntant damunt una cova, una establia, una posada, no? I si fos així, evidentment, com és que els altres no la van trobar, el que tu deies. Bé, ara he fet una d'aquestes parrafades que no sé si m'hauré explicat com toca. Bé, digue'm més coses de l'estrella.
Bé, una altra teoria molt usada per intentar explicar el misteri de l'estrella és que aquesta no fos això, no fos una estrella en realitat, sinó un meteorit. Però aquesta idea tampoc se sosté gaire. Cap roca espacial que entra a l'atmosfera desenvolupa un vol en vertical, com pareix que feia aquesta estrella. I a més, és ben sabut que quan aquest hipotètic meteorit hagués entrat a l'atmosfera, s'hagués desintegrat en qüestió de pocs segons. Bé, ja per acabar, recordem el que ens diu en Mateu, en el seu Evangeli, sobre aquest assumpte, en el capítol 2, versículo 9.
Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.
Bé, estareu d'acord en que el detall que dona Mateu és veritablement sorprenent. Quin fenomen celeste o astronòmic és capaç de guiar unes persones i després quedar-se com fent vol estàtic damunt el lloc on residia Jesús?
Bé, segons en Benet XVI, ja ho he dit abans, va ser una conjunció planetària que va passar l'any 7 abans de Crist, que recordar que també ho afirma categòricament, que va ser l'any 7 abans de Crist. Però Benet XVI va deixar clar que el hombre asumido por Dios es más grande que todos los poderes del mundo material y vale más que el universo entero. Bé, però també tenim més cosetes, no? Sense massa lògica històrica.
Sí, fa un moment comentàvem el que deia Sant Agustí, xerràvem d'un viatge de 13 dies per explicar els animals, els dos camells o dromedaris. Però si tenim en compte que una de les altres possibilitats, unes altres possibles pàtries històricament acceptades dels mags, era la ciutat caldea d'Ur, el viatge hauria estat de més de 3 mesos. Vos imagineu en els reis, amb el seu sèquit, durant més de 90 dies perseguint conjuncions planetàries o coses semblants? Bé, supos que els oients ja saben o poden intuir sobre per quina teoria apostaria jo, encara que soni per ventura fantasiosa o descabellada.
Borja, millor ho deixem aquí. Per cert, vos heu fixat que aviat ja farà un any que varen començar a fer Font de Misteris i encara mai no hem parlat d'ovnis. Ara se m'ha vengut en el cap, no sé per què. Bé, deixem aquest tema per avui, si vos pareix. Cati, faim la bibliografia, si te pareix.
Vinga, idò, vull recomanar-me en primer lloc Los Reyes Magos, de l'historiador Franco Cardini i publicat el 2001 per Ediciones Península. També la toponímica i cartografia antigues de les Illes Balears, cartes de navegar i textes des del segle VI abans de Crist fins a l'any 1599, del cartògraf i arqueòleg Josep Mascaró i Passarrius, editat per en Joan Montaner, editor. I sobre els evangelis no canònics, podem recomanar aquesta setmana Los Evangelios Apócrifos, edició recopilada per Pierre Crepon, per a la col·lecció Al Límite de l'editorial EDAF, que va ser publicat l'any 2000. Ja per acabar, tampoc podem deixar de recomanar Los astronautas de Yahvé, de J.J. Benítez, publicat el 1980 per Editorial Planeta.
I recomanat directament per en Borja. Gràcies, Cati. Ara, si un cas, fins a darrera aturada i tot d'una continuar amb més temes aquí, a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio, més a prop del teu municipi. De dilluns a divendres, a migdia, connecta amb tot allò que passa al teu voltant amb la informació i l'actualitat més pròxim.
El Faristol Menorca.
El Faristol Mallorca.
El Faristol Eivissa i Formentera.
IB3 Ràdio, més a prop de tu. Font de Misteris, amb Xema Font.
Bé, ara directament hem posat la sintonia de Font de Notícies, no, la de xarxes, perquè en Carles, com hem dit, s'ha agafat uns dies de vacances, per lo tant, és el teu moment, Sergio. Mira, avui en tens, avui tens,
sí,
temps.
Avui tens que... Sí, i de començar amb una notícia i que ens ha enviat la Marina, i diu així: Hola amics de Font de Misteris, l'altre dia vaig veure una notícia al Diari de Mallorca que deia: un edifici maldito amb Francesc Fiol i Juan. Vos envio l'enllaç per si vos interessa. I nosaltres, Xema, ens ha dit la notícia, que continuava dient:
un edificio de Palma ha desbordado todas las leyes de la probabilidad en cuanto a concentración y posibilidad de que se repitan hechos dramáticos en un mismo punto. El número 2 de la calle Francesc Fiol i Joan, junto a su escorchador, condensa entre sus muros todo un cúmulo de aciagas historias. Lo cierto es que se trata de un inmueble con más de un centenar de viviendas, pero menos de un lustro aunan todo tipo de sucesos. El último ha ocurrido esta semana, donde un hombre se cortó las venas cuando se iba a ejecutar el desahucio. La historia negra se remonta a enero de 2009. Entonces, unos 200 vecinos tuvieron que ser desalojados por un incendio en el que 3 personas resultaron heridas y 18 viviendas afectadas por las llamas. Tras una tregua de un par de años, un pirómano se dedicó a amontonar papeles y a provocar fuegos en el edificio, algunos de ellos dentro del ascensor. Hace exactamente 2 años, el 21 de diciembre de 2011, un hombre de 42 años murió electrocutado en ese edificio tras recibir una descarga cuando arreglaba un microondas.
Però nota també quin mal tema, no? Això ho mirarem. Però aquest edifici diu que té més d'un centenar de vivendes, que se varen haver de desallotjar 200 veïnats, m'ha parit que ha dit. Per tant, si és un edifici tan gros, se suposa que la probabilitat de que passin coses, desgràcies o coses bones, és molt elevada, no? Aquí hauríem de veure si és amb una estadística, diguéssim, més o menys elevada que la resta. Podríem anar, podríem investigar. Això va sortir, que ho dit, en el Diari de Mallorca.
Sí.
Bé, i de por fer-li un seguiment en això. Ara això me recorda a una casa que se va pegar a foc a llum... És igual, vinga, un altre dia això. Vinga.
Idò, ara sembla que tenim una pregunta un poc més alegre. I diu així: som l'Antonio Socias de Palma i enguany, per primera vegada, vaig anar a la seu a Maitínies. Em va impressionar i em va agradar molt, però va haver una cosa que em va venir al cap: la vostra música del programa. Pot ser que tingui relació amb la Sibila? Són molt semblants. Dit això, enhorabona pel programa i molt d'anys.
Bé, gràcies, Antònia. A veure, dues coses. Primera, si vares anar a Maitínies, si vares anar a la seu, a lo millor te vares trobar en Sergio, que també hi va anar. Està bé.
Sí, no?
Va...
Molt està bé. Molt xulo.
Efectivament. Jo també l'he vista, la Sibila. Tu, Borja, també has vist
també
la
Sibila?
Ah, val, ara una plegat. Sí, sí, sí. Ah, val, molt bé, molt bé. I tu, Cati, has vist mai la Sibila?
Sí, jo cada any vaig a matí no sentir la Sibila.
Ah, està bé, molt bé, així m'agrada, molt bé. És molt curiós, també estem a la Sibila. I també és vera que són molt semblants. El cant de la Sibila és aquest, Miquel Àngel, si vols. I d'aquest és precisament en el que se basa la sintonia de Font de Misteris. Això ho vàrem explicar en el primer programa, i de fet a qualcú li varen regalar un llibre de rondalles perquè ho va sabre, el vàrem sortejar entre els que ho endivinéssim. Ara se m'acaba de córrer. Enguany tornarem a fer lo de sorteig de llibres. Ho vàrem fer el primer programa i no ho vam tornar a fer. Enguany...
I un any després ho vam tornar a fer.
No, però mirarem de fer-ho sovint. Ara se m'ha corregut en això. Espera, sa Sibil·la. I efectivament, la nostra sintonia està basada en sa Sibil·la. Com sa nomia, perdona?
Qui?
Sa que mos ha escrit.
D'Antònia Socias.
I d'Antònia, moltes gràcies i molt d'anys també per tu.
I ara tinc una pregunta en Andreu que ens diu: bon dia i molt d'anys a tots i a totes. L'altre dia vaig acabar de llegir un llibre que se diu Els enigmes de la nostra història, de Miquel Ferrà i Martorell, i m'ha cridat l'atenció a la història d'en Filippo Antonini, que suposadament va fer una inscripció a una de les parets del campanar. Coneixeu alguna història més que hagi succeït en aquell campanar? Gràcies.
En el campanar de l'església de Sant Miquel.
Sí.
Perquè si parlam de la d'en Filippo Antonini, era allà. Es refereix a un grafiti que un italià es va gravar ahir mateix a la seva reclusió en el campanar de l'església de Sant Miquel, a Palma, i devia ser ja per principis del segle XVII. Aquest grafiti diu una cosa semblant a paciència, si el meu destí és haver de patir, que el cel m'ajudi a ser cada dia més fort. O sigui, era una mena de missatge d'ànim, o tal vegada de resignació per ell mateix. Però crida l'atenció, perquè ara aquells sentim missatges escrits a la pedra, com els de Cabreres, del Castell de Bellver, la Llotja de Palma, també, molt d'altres, por ahí. I ara són joies, però està malament fer grafitis, no? No ho sé, tu com a historiador aquí potser podries dir la teva. Bé, la pregunta era si coneixíem cap altra història a més de la del grafiti d'en Antonini. I jo crec que aquí hauria de dir l'en Borja, ja que aquesta historieta forma o ha format part d'una de les rutes nocturnes de Palma. Què és això de les rutes nocturnes de Palma? I aviat també parlarem de les rutes de Palma. Per cert, hi ha una plana web també de les rutes de Palma, no és així?
Sí, jo Facebook.
Quina és la web, Sergi?
www.rutesdepalma.com.
Val, explica-t'ho lo del campanar, però m'anem a una altra cosa.
Bé, idò, aquest campanar de Sant Miquel va ser usat durant bastant de temps, tant com presó com de refugi de tots aquells que demanaven dret d'asil. I sobre aquest punt sí que hi ha una història curiosa. Era l'any 1661. El marquès de Bellpuig, don Albertí d'Ameto, tornava amb uns altres nobles passejant a peu des del port quan se van topar de sobte amb un grup de soldats catalans que eren homenats en aquella època miquelets. Bé, els marquès, sentint-se molestat pels joves militars, va increpar un d'ells, que anomia Joan Anglès. Aquest, posant-se molt nerviós, va disparar sense voler en els marquès i aquest va caure, per sorpresa de tothom, mort en terra. El soldat, conscient de lo que acabava de fer, va partir corrensos i va demanar el dret d'asil i se va refugiar en el campanar. I en principi va creure que estava segur, però no. El dia següent, una partida de defensors i venjadors dels marquès de Bellpuig van entrar a sang i foc en el campanar i van matar a ganivetades en el pobre Joan. Per fortuna, en aquest cas, la justícia va intervenir empresonant tota aquesta gent i, qui sap, també per ventura, l'esperit, l'ànima del poble soldat encara està atrapada dins aquelles parets. No vos pareix?
Bé, podria ser. Després d'anar a l'edifici que han comentat abans, podrien també anar al campanar.
Seria un dia complet.
I un dia complet.
Sí, efectivament. Parlant de complet, hauries d'anar completant la teva secció, diguent les maneres,
sí,
formes de contacte.
Com tu dius, abans de partir, Xema, recordem les vies de contacte amb el programa. Ja ho sabeu, si ens voleu fer arribar alguna pregunta, algun comentari o suggerència, ho podeu fer de diferents formes. En primer lloc, a les xarxes socials de Facebook, cercant Font de Misteris, i Twitter, cercant @FontDeMisteris. També podeu elegir el mètode més clàssic. Ens podeu enviar un correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. I en darrer lloc, recordar que sempre se m'olvida, que podeu tornar a escoltar aquest programa i avui... Mentira, m'he equivocat ara, m'estic...
T'estàs fent un lío.
Sí.
Aquest moment, el programa d'avui el podeu tornar a escoltar
diumenge a les 10.
Qui ve. És a dir, el d'avui també se tornarà a posar diumenge de 9 de gener.
Exacte.
Val.
I això ho podeu fer també a la nostra pàgina web, www.fondemisteris.com.
Val. I ara, després d'aquest petit embull, ara ja sí, començam a partir. Hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable, que hagueu pogut treure qualsevol cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara, vos deixarem amb una mica de música de la pel·lícula de dibuixos animats El príncep d'Egipte, que narra la vida d'en Moisès. També és un tema adient, no? I avui hem parlat dels Reis d'Orient, i aquesta cançó diu que pot haver miracles quan tu hi creus, encara que l'esperança és feble, és difícil de matar. Qui sap quins miracles pots aconseguir quan hi creus? De qualque manera ho faràs. Ho faràs quan hi creguis. When you believe. Interpretada per Ana Maria Carey i Whitney Houston. Pensem en positiu. Feliç any nou. Bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. We were moving mountains long before we knew we could.